Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
Bon dia. Amics i amigues, oients de Ràdio Contrabanda, sóc l'Albert i aquí començo una nova edició del programa Músiques del segle XX. Avui estic gravant aquest programa en directe el dissabte 18 de febrer de 2017 i ara són més o menys les 12 i 11 minuts. Hem començat aquest programa d'avui amb aquesta música del cantant brasileny Caetano Veloso, música d'un disc que es deia Minha Història, disc que va publicar l'any que avui anem a abocar, que és l'any 1994. Você não acredita. Any 1994, que avui anem abocant aquest programa Músiques del segle XX, programa que esteu escoltant per l'emissora Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada, si viviu a l'àrea de Barcelona. I si no hi viviu, i sabeu que també el podeu escoltar a través de la nostra pàgina web per streaming. La pàgina web de Contrabanda és www.contrabanda.org. Comencem amb aquesta vocació de la música i la història de l'any 1994 que anem a fer en el programa d'avui. 1994, estem doncs a la primera meitat de la dècada dels 90. La dècada dels 90 del segle XX, que es va caracteritzar per, des del punt de vista polític, per, que al principi de la dècada, l'any 1991, havia caigut el sistema polític i econòmic del comunisme real, que havia caigut, va començar a caure l'any 1989 amb la caiguda del mur de Berlín i va ser definitiva l'any 1991 amb la desfeta del comunisme a la Unió Soviètica i l'apertura en primer lloc la dissolució de la Unió Soviètica, que es va dissoldre en una sèrie de repúbliques, entre elles la República de Rússia, on manava el dirigent Boris Yeltsin, i el pas de tota aquesta àrea geogràfica tan gran al sistema capitalista. Pas que es va fer sense, diguéssim, a lo salvatge, o sigui, sense intentar conservar lo bo que tenia el sistema comunista, sinó llançant-se en braços del capitalisme més salvatge. El capitalisme que, doncs, va dominar en el món totalment com a sistema econòmic i polític durant aquests anys 90, aquesta dècada. De tal manera va dominar que alguns comentaristes polítics, com és el cas de Francis Fukuyama, van decretar el final de la història. O sigui, van dir que a partir de la caiguda del comunisme l'únic sistema que hi hauria al món ja per sempre seria el sistema capitalista i que el món només evolucionaria a través de la tecnologia, però que els sistemes polítics i econòmics ja seguiria aquest per sempre. Per això va dir que era el final de la història. Cosa que tots sabem que no, avui dia, que estem a l'any 1900, al 2017, ja sabem que això no va ser així, que el sistema capitalista no va ser capaç ni és capaç de solucionar els problemes de la humanitat ni els problemes del planeta, però en aquests anys 90 semblava que això era una realitat i que realment el capitalisme havia vençut per sempre com a sistema econòmic i polític que regiria en el món. I precisament l'any 1994 que avui anem a abocar ens trobem amb dues mostres, amb una mostra d'aquest triomf del sistema capitalista, però també ens trobem amb una mostra de que començava una reacció contra aquest triomf del capitalisme en tot el món, en la seva vertent neoliberal. La vertent neoliberal del capitalisme era el capitalisme que avui coneixem, capitalisme que així com en els anys 30, 40, 50, 60 del segle XX, doncs, va tenir una versió en la qual, si bé era un sistema dominat evidentment per la burgesia i pels rics, però les classes obreres tenien una sèrie d'avantatges, almenys en el món occidental, Estats Units i Europa, tenien una sèrie de drets, una sèrie de l'atur era molt reduït i hi havia un estat del benestar que feia que els obrers tinguessin una sèrie d'avantatges i que la seva vida no fos tan dolenta com havia sigut en els anys 20 del segle XX, però que ja en aquesta època de neoliberalisme que va començar als anys finals dels 70-80, doncs aquests drets es van anar reduint, es van anar abolint fins a anar a parar a la situació que tenim ara, amb la qual doncs ja sabem tots que la classe obrera ha anat perdent drets i que inclús la classe mitjana s'ha anat proletaritzant cada vegada més. Doncs bé, aquest capitalisme neoliberal l'any 1994 per una banda obté una victòria molt important i per altra banda comença a reaccionar-se contra ella, i tot això en un país de Llatinoamèrica del qual avui abocarem, que és a Mèxic. A Mèxic l'any 1994 firma amb els Estats Units d'Amèrica el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord, conegut com NAFTA, tractat en el qual també va participar el Canadà, o sigui, va ser un tractat que van signar Estats Units, Mèxic i el Canadà, tractat en el qual significava una obertura total de Canadà i de Mèxic a les inversions i de les grans multinacionals que sobretot es radicaven als Estats Units. A canvi, en teoria, també les empreses mexicanes i canadenques podien entrar als Estats Units i invertir, i també aquests països podien vendre els seus productes als Estats Units. Però amb el pas dels anys, que ara ja fa més de 20 anys que es va firmar, hem comprovat com va ser un tractat totalment beneficiós per a les multinacionals, sobretot les dels Estats Units, i en canvi va ser perjudicial tant per la classe obrera dels Estats Units, perquè moltes grans empreses van tancar les seves fàbriques als Estats Units i les van portar a Mèxic, les conegudes com maquiles, fàbriques en les quals les condicions laborals dels treballadors eren encara pitjors de les que tenien els treballadors nord-americans, i per altra banda, l'entrada massiva de productes nord-americans, o sigui, estadounidens, a Mèxic, va provocar la ruïna de totes les petites empreses mexicanes i sobretot de l'agricultura i dels petits productors mexicans, que van veure com entraven els productes estadounidens que estaven fortament subvencionats, i llavors els petits productors no podien competir. Un cas conegut és el del blat de moro, del maïs, que a Mèxic, abans d'aquest tractat, sobretot el produïen els petits productors mexicans, i a partir de l'entrada massiva del blat de moro produït per les grans empreses agroindustrials nord-estadounidens, que és i en gran part era blat de moro transgènic, doncs va fer que portar la ruïna a molts petits camperols i productors de Mèxic. Bé, doncs aquest any 1994 es firma aquest tractat, i també hi ha un altre fet que en part es va produir com a reacció a la firma d'aquest tractat i en part també com a protesta i com a actitud de rebel·lia per part dels petits camperols del sud de Mèxic, concretament de l'estat de Chiapas, camperols que en la seva gran majoria eren indígenes mexicans, i aquest fet va ser el començament de la revolta zapatista. La revolta zapatista va ser una revolta encapçalada per l'exèrcit zapatista de Liberació Nacional, que va començar com una revolta armada, però que això, la revolta armada va durar molt poc, va durar pràcticament aquest any 1994 només, i després, home, donat que l'exèrcit de Mèxic doncs va intervenir i que de seguida es va firmar un tractat de pau entre els zapatistes i l'estat mexicà, tractat que després, això no vol dir que no hi hagués violència, sobretot per part de l'estat mexicà, de l'exèrcit i dels paramilitars en mans dels grans propietaris d'aquesta zona de Chiapas, per als militars que van ser molt ben vistos per l'estat i per l'exèrcit de Mèxic. Doncs bé, aquesta revolta, en les seves primeres fases, en aquest any 1994, els sublevats van ocupar una sèrie de municipis i es van fer forts, com Sant Cristóbal de les Casas, el més conegut, Altamirano, les Margarites, Ocosingo, Chanal, i van fer la declaració de la selva a la Candona, la primera, en la qual doncs, van dir que els seus objectius eren, segons va dir el seu cap, el subcomandante Marcos, no eren la presa del poder, sinó algo més, construir un món nou. Un món nou en el qual es lluitarien pel treball, la terra, el sostre, demandes d'alimentació, la salut, l'educació, la independència, la llibertat, la democràcia, la justícia i la pau, complir aquestes demandes bàsiques dels pobles indígenes, formant un govern del seu país, del seu propi, lliure i democràtic. Aquestes demandes, ja us dic que van començar a reivindicar-se amb una lluita armada, però ben aviat es van reivindicar a través de l'ocupació dels ajuntaments, d'aquests ocupació moltes vegades específica dels ajuntaments, inclús a vegades a través de les eleccions democràtiques, i aquesta lluita es va mantenir de manera pacífica durant molts anys. Aquesta pau no va ser respectada per l'exèrcit mexicà. Hi va haver una sèrie de matances de dirigents indígenes, una sèrie de desaparicions també de dirigents indígenes o d'indígenes simplement. Es comptabilitza que hi van haver fins a 200 morts i desaparicions de dirigents zapatistes indígenes. L'any 2005, al novembre, la més famosa va ser la matança d'Acteal, on van matar una sèrie de dirigents indígenes o d'indígenes, i l'any 2005 es va es van es va fer una declaració de la selva lacandona en la qual es va commemorar aquests 200 assassinats o desapareguts per la regió entre 1994 i l'any 2000. Finalment, l'any 2005, l'exèrcit zapatista de la Liberació Nacional va emetre la sexta declaració de la selva lacandona, en la qual va anunciar que deixava les armes definitivament i faria política. I també va reivindicar o va commemorar aquesta mort i desaparició de 200 persones d'indígenes i dirigents de l'EZLN durant aquests anys de lluita. La lluita continua a Chiapas i els zapatistes no s'han donat per vençuts. Bé, per recordar aquests fets que van passar a Mèxic l'any 1994, que van començar, anem a posar música de mexicana, música de rock i de rap mexicà. El rock mexicà és un dels més importants de Llatinoamèrica. En aquest rock hi ha artistes més comercials, com seria el cas de Maná, o més de rock, diguéssim, tradicional, com serien Caifanes. Però també estava sorgint, a l'any 94, hi ha un rock mexicà més amb la línia del ska i del rap, un rock més i però també sempre amb elements del folklore, rock que es pot simbolitzar en grups com Los de Abajo, Instituto Mexicano del Sonido, Tijuana No, grup en el qual hi havia la cantant Julieta Venegas, que després va tenir una carrera solista, que també posarem alguna cosa d'ella. I a finals ja dels anys 90, principis del 2000, altres artistes com Brujeria, Molotov, Plastilina, Mosh, Control Machete, Ana Tijoux i altres artistes d'aquest rap i aquest ska mexicà. Anem a escoltar alguns exemples d'aquests grups que ja funcionaven a l'any 1994 o començaven. Concretament escoltarem ara una cançó del grup Los de Abajo, que va ser una banda d'esca amb elements de folklore, unes lletres amb compromís social, van actuar diverses vegades per recollir fons per la lluita dels zapatistes o pel propi EZLN. Ara anem a escoltar d'aquest grup Los de Abajo una gravació que no és de l'any 1994, és posterior, que van fer amb la rapera Malena D'Alessio, una cançó que es diu Actitud Calle.
Limón nacido de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara. O como el comandante Chávez en democracia. O como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara. Que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas.
Abajo amb Helena D'Alessio, aquest grup mexicà. Heu escoltat que la lletra de la cançó parla d'aquests nous moviments que estaven sorgint a finals, en aquesta època, als anys 90, i després es van mantenir durant l'any 2000, o van sorgir en altres països, moviments polítics a Llatinoamèrica que representaven una esperança i una reacció contra aquest domini total del capitalisme neoliberal en el món. Moviments com el dels governs de Hugo Chávez a Venezuela, de Evo Morales a Bolívia, Correa al Perú, Correa a l'Equador, perdó, també Lula da Silva al Brasil, José Mujica a Uruguai i en certa manera també els Kirchner a Argentina. Tot això és aquesta Llatinoamèrica rebel, s'aboca en aquesta cançó que acabem d'escoltar. Ara anem a escoltar una altra personalitat d'aquest rock mexicà que n'hem parlat abans. La Julieta Venegas és una cantant que en l'any 1994 formava part d'un grup de rap que es deia Tijuana No, i després va fer una carrera en solitari molt important, que encara funciona avui en dia. Ara us vaig a posar una cançó de quan ella ja cantava en solitari, o sigui, una gravació posterior, que és potser la cançó més coneguda, que és una cançó molt maca, de Julieta Venegas, que es diu Me Voy.
Supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa. Para ti no voy a llorar y decir sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda.
Julieta Venegas, un pop mexicà, i però també, a part d'aquesta realitat del pop reivindicatiu i del rock, hi havia una música en aquest any 1994 que avui estem abocant a Mèxic, una altra música que reflectia una altra realitat de Mèxic, també molt dura, que era la realitat de les regions de Mèxic que estaven a prop de la frontera amb els Estats Units, la realitat de la violència que hi havia en aquestes regions, violència que estava produïda pel narcotràfic que hi havia de Mèxic cap als Estats Units i pel tràfic d'armes que hi havia d'Estats Units cap a Mèxic. Llavors això configurava una conjunció diabòlica que va fer que aquestes regions del nord de Mèxic estiguessin i encara avui en dia estan amb un nivell de violència social molt, molt gran i un nivell de corrupció també molt gran sobre les autoritats, sobre la policia, que feia que hi haguessin moltes morts, moltes desaparicions, els conegudes desaparicions de dones que es van produir durant molts anys en aquesta zona. Hi ha una novel·la impressionant de Roberto Bolaño, un escriptor xilè, que es diu 2088, que explica la realitat aquesta de les desaparicions de dones en tot, i molt bé explica com era la vida en aquesta zona de Mèxic, del nord de Mèxic. I llavors aquesta realitat va donar lloc a una música que eren els anomenada, entre cometes, narcocorridos, perquè realment no eren, era una versió del corrido mexicà actualitzada i parlaven d'aquesta realitat. Això no vol dir que fossin que exaltessin els narcotraficants. Si bé una part d'aquests narcocorridos, alguns sí que els exaltaven, però n'hi havia molts altres que no, simplement descrivien aquesta realitat violenta. El grup Los Tigres del Norte és el grup més conegut d'aquest tipus de música i anem a escoltar ara una música d'aquest grup Los Tigres del Norte que es diu La Bala, en la qual explica una història tràgica d'un noi en aquests estats del nord de Mèxic lindants amb els Estats Units d'Amèrica.
Ocho en punto y como siempre parecía un día normal, dos hermanos, un destino, una madre y un papá. 7 años tenía el niño del que les vengo a cantar, pero voy a regresarme una semana para atrás. Mi hijo el de 18 años se empezó a descarrilar, su promedio era muy bajo, grosero con su mamá. Cerraba el cuarto con llave, dizque su privacidad. pero de armas en mi casa él ocultaba un arsenal. El jueves de esa semana le conocí un par de amigos, portaban otro semblante, no era gente de su tipo. Cosas raras me callaban, con tal yo de ser su amigo, y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho. Estudiar los carteles de la mafia, cuentas iban a ajustar, y con una bala perdida me destrozaban mi hogar. La sorpresa es fatal, que mi hijo el de 18 muy involucrado está, con la muerte, con las drogas, participa en la crueldad y en la muerte de su hermano.
Tigres del Norte, amb aquesta cançó que denuncia aquesta realitat terrible de la joventut que queia a mans de les màfies del narcotràfic al nord de Mèxic. I ara passem a parlar d'Europa, del continent europeu. Continent europeu que en aquest any 1994, en el seu territori hi ha una guerra, la primera guerra que hi havia un sol europeu després de la Segona Guerra Mundial, que va ser la guerra de Iugoslàvia. Guerra que va succeir un cop va caure el règim comunista de Iugoslàvia. De seguida va començar les tensions entre les diferents nacions o territoris diferenciats que composaven aquesta nació de Iugoslàvia, aquest estat. Conflictes entre aquestes nacionalitats o ètnies que van ser totalment fomentats per alguns països europeus interessats com Alemanya i també pels Estats Units d'Amèrica, els quals van fomentar o van estimular a la separació dels estats com Croàcia i Eslovènia, que van ser els primers en separar-se de lo que era Iugoslàvia. I després es va produir la separació de Bòsnia, que Bòsnia era una nació multiètnica en la qual hi havia una part important de la població de religió musulmana, i la separació de Bòsnia de lo que era l'antiga Iugoslàvia, que una mica estava centrada en el que després va ser l'estat de Sèrbia, o sigui, amb la capital Belgrado estava a Sèrbia, doncs va provocar una guerra civil entre les diferents ètnies, per una part l'ètnia, diguéssim, sèrbia, que hi havia Bòsnia, i per altra part l'ètnia musulmana. Llavors aquesta guerra va ser molt cruenta, van intervenir tant Sèrbia com Croàcia a favor del bando, diguéssim, no musulmà, i llavors van haver grans matances. La més trista i més famosa va ser la matança de Srebrenica, on l'exèrcit serbi va matar 8.000 civils bosnians. Va ser una massacre terrible, un genocidi. Finalment va intervenir l'OTAN i finalment l'any 1995 es va firmar la pau i es va consolidar una divisió amb 5 estats, que van ser Sèrbia, Croàcia, Eslovènia, Bòsnia i Macedònia. Aquesta va ser la guerra aquesta de Bòsnia, que l'any 1994, que avui estem abocant, estava en ple apogeu i en ple tristament apogeu. Anem ara a posar música d'un músic precisament centroeuropeu, un músic que pertanyia a un d'aquests músic hongarès, que Hongria va ser un d'aquests estats també com Iugoslàvia, que amb la caiguda del comunisme a la Unió Soviètica, doncs també va caure el comunisme i es va passar al camp del capitalisme. Anem a posar una música clàssica, una música clàssica contemporània d'aquest músic hongarès, que és Gyorgy Kurtag, una música que es diu Stele. Posarem només una part, la segona part, que dura uns 12 minuts, música estrenada l'any 1994, que avui estem abocant. És una música clàssica per orquestra, però que no és en absolut semblant a la música clàssica, diguéssim, de tradició romàntica, com de Beethoven o de Mozart. És una música clàssica totalment atonal, totalment provocativa, totalment avantguardista. Escoltem, doncs, aquesta Stele, la segona part de Gyorgy Kurtag, que dura uns 12 minuts. Thank you. Bé, hem escoltat un fragment d'aquest Stele de Georgi Kurtak. I ara, després d'haver estat explicat alguna posat música europea, ara passarem a parlar d'Àfrica, d'Àfrica, què passava a Àfrica en aquest any 1994, que avui estem abocant. Us recordo que esteu escoltant el programa Músiques del segle XX, el programa en el qual aboquem la música i la història d'un any del segle XX. Avui estem en l'any 1994 i esteu escoltant-nos a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM. Bé, doncs Àfrica en aquest any, durant els anys 90, Àfrica es trobava ja governada amb la seva major part, la majoria de països, per governs, diguéssim que els governs nacionalistes i socialistes progressistes que van governar molts països a partir de la independència, o sigui, a partir dels anys 60, 70, doncs ja havien anat caient quasi tots, des de Occident i des de les empreses multinacionals que explotaven els enormes recursos naturals d'Àfrica, i també per qüestions internes de les seves oligarquies, doncs havien anat eliminant aquests governs nacionalistes i socialistes i posant governs més al servei dels interessos de les grans empreses que extraien els recursos d'Àfrica, governs la majoria de part molt, majoria d'ells corruptes i molts d'ells dictatorials. Dintre d'aquest context, bé, un altre factor que hi havia, a part d'aquests governs dependents moltes vegades els interessos de les grans empreses explotadores multinacionals, també Àfrica estava presonera del deute extern, perquè aquests governs, doncs, es van per poder van caure dintre dels programes d'ajust del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial, que els donaven préstecs i els feien endeutar a canvi d'aplicar polítiques d'ajust estructural, que en deien polítiques de privatització, de vendre's tot el públic, i es trobaven presoners d'aquests préstecs que els havia concedit el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional. Dintre d'aquesta situació general dolenta, doncs, l'any 1994 es produeix un fet positiu, que és la instauració d'una democràcia multiracial a Sud-àfrica. Sud-àfrica era un país que havia estat sotmès a un règim blanc, així com altres països s'havien emancipat i tenien governs negres, encara que amb aquestes condicionants que hem dit abans. Sud-àfrica estava sotmès a un règim dominat per la població blanca, tant de descendència anglesa com holandesa, els Boers, i en el qual la població negra, que era la majoria, però no tenia els mateixos drets civils ni polítics. Llavors, és coneguda la figura del Nelson Mandela, el dirigent del Congrés Nacional Africà, que va ser un moviment que va començar amb lluita armada, però després Nelson Mandela va ser empresonat, va estar a la presó durant molts anys, em sembla que 15 anys, i aquest moviment va passar a fer una lluita pacífica, una resistència pacífica, i l'any 1994 hi va haver unes eleccions i va guanyar el partit de Nelson Mandela, el Congrés Nacional Africà, i es va instaurar un govern i un règim polític presidit per aquest Nelson Mandela, i que va instaurar un sistema ja multiracial on els negres tenien els mateixos drets que els blancs a Sud-àfrica. Llavors aquest és un gran fet molt positiu que va passar aquest any 1994. I per recordar aquesta lluita dels sud-africans dels negres sud-africans per participar en el govern del seu país i per acabar amb el règim de l'apartheid, posarem una música de la cantant Miriam Makeba, que va ser una cantant que va simbolitzar aquesta lluita, junt amb altres com Hugh Masekela, com un grup vocal que va intervenir també en un disc del cantant blanc estadounidenc Paul Simon. Anem a escoltar, doncs, una cançó cantada per aquesta Miriam Makeba, que la va cantar en un concert que es va fer a un altre país, un concert precisament per reivindicar l'alliberament d'aquest Nelson Mandela, que encara estava a la presó, un concert que es va fer al concert de Zimbabwe, concert que va organitzar el músic blanc Paul Simon, en el qual va intervenir aquesta Miriam Makeba, Hugh Masekela i altres grups de música africans. Escoltem doncs aquesta cançó de Miriam Makeba en aquest concert de Zimbabwe.
Miriam Makeba. Was born in Johannesburg. She was the first of the great singers from her country to bring South African music to the world. In 1959, she began a world tour, and when she attempted to return home, 1 year later, she was refused readmittance. She's been a political exile now for 27 years. They call her Mama Africa, the queen of South African music, Miriam Makeba.
Makeba al concert a Zimbabwe, aquesta cançó en homenatge a Nelson Mandela, que com hem dit abans, aquest any 1994 va guanyar les eleccions i va ser el cap de govern de Sud-àfrica. I un altre fet que va passar aquest any a Àfrica, aquest fet negatiu, va ser va passar a Algèria, a l'estat del Magreb, Algèria, a la ciutat d'Oran, i va ser l'assassinat del cantant Cheb Hasni, un cantant de Rai. El Rai és una música que va sorgir a Algèria, una música que agafava elements de la tradició de la música nord-africana, però que va ser incorporat per gent jove, agafant elements també de la música pop, com l'acompanyament amb guitarres elèctriques, bateria, etc, etc. Dins d'aquest estil del Rai, hi havia músics com un que es deia Cheb Mami, Cheb Khaled i aquest Cheb Hasni, i es caracteritzava per a part de que la seva música agafava elements de la tradició i també modern del pop, doncs també perquè les seves lletres eren lletres que cantaven els plaers de la vida, i llavors això no agradava als integristes islàmics, que ja en aquesta època començaven a tenir influència i importància en el nord d'Àfrica i a tots els països àrabs. Llavors, Cheb Hasni, l'any 1994, va ser assassinat pels islamistes algerians, precisament per cantar aquesta música que cantava els plaers de la vida. Anem a escoltar una cançó de Cheb Hasni, un rai, que es diu Mat te Bikte.
İdi son satana tutkandil şef hasıl.
Cher Hasni, cantant de Rai. I ara escoltarem una música diferent, escoltarem un tros de música clàssica minimalista, música minimalista que va néixer als anys 80, millor dit, als anys 70, sobretot per creadors d'Estats Units, d'Amèrica, música que es caracteritza per i n'hem posat a altres programes, que caracteritza per ser una música que evoluciona molt lentament, que repeteix molts elements de la música i que intenta crear, més que un discurs musical dramàtic, intenta crear un ambient, és una música més ambiental. I una música que ja us dic que sembla molt repetitiva, però es va modificant, però molt, molt a poc a poc. Un dels músics més importants d'aquesta corrent, que és Steve Reich, que va començar a composar i tenir grans composicions ja als anys 70, i aquest any 1994 va estrenar una òpera que es diu The Cave, una òpera que va tenir una gran projecció dintre el que és la música clàssica, i una òpera que tenia la part, diguéssim, visual o teatral, era en forma de vídeos, eren vídeos, i llavors a part hi havia els músics, no? Aquesta obra de Dekev ja us dic que va tenir gran repercussió dintre el món de la música clàssica. I anem a escoltar un fragment d'aquesta òpera de Dekev, un fragment, la part tercera, que dura uns 3 minuts 36. Hem escoltat una petita mostra d'aquesta òpera The Cave de Steve Reich, el compositor minimalista estadounidenc. I ara, amb aquesta vocació de la música i la història de l'any 1994 que estem fent avui, passem a parlar d'Espanya. Espanya, l'any 1994 ens trobem en ple declivi del govern del PSOE, de Felipe González, govern que va començar a governar l'any 1982 a Espanya, o sigui, ja portava 12 anys, que va tenir el seu màxim auge, diguéssim, a l'any 1992, quan es van celebrar els Jocs Olímpics a Barcelona i l'Expo a Sevilla, i que a partir d'aquest any va començar a entrar en declivi i a perdre vots, i van començar a sortir casos de corrupció associats a aquest govern. Concretament, l'any 1994 es destapen dos casos. Un d'ells és el cas del governador del Banc d'Espanya, Navarro Rubio, que es va descobrir que havia evadit capitals fora d'Espanya, i l'altre és el del director de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, el famós Luis Roldán, que es va descobrir que havia robat diners dels fons reservats de la Guàrdia Civil per la lluita antiterrorista, que s'havia robat diners i se'ls havia quedat ell, bueno, se'ls havia portat a Suïssa, a fora d'Espanya, i aquest Luis Roldán, doncs, quan anava a ser encausat, doncs resulta que es va fugar d'Espanya i va marxar. Llavors, aquesta fuga de Luis Roldán va ocasionar la dimissió del ministre d'Interior, Antoni Asunción, ministre d'Interior del PSOE. Doncs bé, en aquesta Espanya, en què el PSOE estava en declivi i començaven a sortir casos de corrupció, també en una Espanya en la qual es començava a notar molt fortament la crisi que hi havia a tota Europa en aquests anys, i Espanya en la qual l'atur doncs, començava a ser molt important, declivi del PSOE, que s'ha de dir que va fer que en l'any 1996, dos anys després, el PSOE perdés les eleccions i passés a governar José María Aznar. Doncs dintre d'aquesta situació dolenta, anem a escoltar alguns exemples de la música que es feia en aquests anys a Espanya. Primer escoltarem a un grup de rock radical, el grup que es deia Barricada, un grup en el qual destacava el seu cantant, que tenia com a sobrenom El Drogas, i anem a escoltar una cançó d'aquest grup Barricada, una cançó que es va gravar posteriorment, no en aquest any 1994, però en aquest any el grup havia tret un disc que es deia L'Aranya, però escoltarem, ja us dic, una gravació posterior que es diu Déjame que me vaya contigo. Déjame que me vaya contigo per Barricada.
Ya te escribía antes de verte nacer. Te conocía te hablaba también, pinté dibujos como nubes de papel, eres la más guapa, tu nombre siempre fue Cher, cambió la mirada, que daba forma a mi mundo, tragué saliva, por ser la estrella sobre mi piel. Déjame que me vaya contigo a compartir tu destino. Déjame que me vaya contigo. Déjame que me vaya contigo a perderme en tu cariño. Déjame que me vaya contigo. Es tu vida en mí, eres la gasolina que a mi viaje da energía. El pasado ya no cuenta, el futuro para quién. Hazlo como tú sabes, tu nombre siempre es.
Després d'escoltar A Barricada, escoltarem una altra cançó publicada l'any 1994 per un cantant espanyol. En aquest cas és Joaquín Sabina, que aquest any ja era un cantant molt conegut, un cantant d'èxit, i al mateix temps un cantant, diguéssim, intel·lectual també, o sigui que tenia un èxit popular, però també feia una música de qualitat, tant de músiques com de lletres, i aquest any 1994 va publicar el seu disc Esta boca es mía. D'aquest disc anem a escoltar ara una cançó que es diu Por la calle de los sueños rotos, Joaquín Sabina.
Bar de los sueños rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos,
y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chabela por el bulevar de los sueños rotos.
Bé, doncs hem escoltat aquesta Boulevard de los Sueños Rotos, cantada per Joaquín Sabina. Ja heu vist a la lletra que és una cançó que homenatgea a Chabela Vargas. D'aquesta manera tanquem una mica el cercle d'aquest programa, perquè l'hem començat parlant de Mèxic i escoltant música mexicana, i ara l'acabem amb aquesta cançó que Sabina va dedicar a la mexicana Chabela Vargas. Bé, i abans de tancar el programa us volia recordar a tots que avui tenim una cita important a Barcelona, avui dia 18 de febrer. En tenim una cita important, que és la manifestació que hi ha convocada a les 4 de la tarda a la plaça Urquinaona, la manifestació Volem Acollir, convocada per Casa Meva, Casa Vostra, manifestació per demanar que els governs de tots els nivells, tant l'espanyol com el català, com l'Ajuntament, com l'europeu, com tots, es posin les piles d'una vegada i facin que s'obrin les portes d'Europa, d'Espanya i de Catalunya en els refugiats que ara estan morint-se de fred, de gana, o morint-se ofegats al mar, perquè no els deixem entrar en aquesta Europa fortalesa que desgraciadament estem construint. Bé, doncs jo em despedeixo ja, despedeixo aquest programa de músiques del segle XX fins al proper programa en directe, que serà el dissabte 4 de març, però també podeu escoltar aquest programa amb repeticions el dimarts 21 de febrer, el dissabte 25 i el dimarts 28 podeu escoltar les repeticions d'aquest programa, i en directe ens tornarem a trobar el dissabte 4 de març a les 12 com sempre. Us deixo amb una cançó també publicada a l'any 1994 que avui hem abocat. És una cançó del raper Tupac Shakur, un dels rapers més reconeguts i més famosos que va publicar aquest any. Doncs amb Tupac Shakur us deixo, i així s'acabem el programa d'avui de músiques del segle XX.
No changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a heat, bro. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brother, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed.
That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
I want to be, only way I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male does. I don't know. Yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here.
I see no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret or concealed, a fact. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today.
But you made it in a sleazy way. Selling crack to the kid.
I gotta get paid.
Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Just the way it is. Things will never be the same.
That's
just the way it is. Oh yeah.
Gotta make a change.
Rap star and actor Tupac Shakur.
Tupac was riding in his black BMW. 25-year-old rapper had long been
suspended. Shakur is also charged with
rapping. Today, hundreds of riders outside of nation as well as school to pay their respect to the slain rapper.
Not guilty.
To survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the locks, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Somebody